Les dues en punt, som-hi, que tanquem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La preparació pel play-off d'ascens fa un pas més aquest vespre amb el primer amistós que jugarà al centre d'esports. L'equip d'Antoni Hidalgo s'enfronta a partir de les 7 al Sant Andreu en un partit que jugarà sense públic i tampoc sense mitjans de comunicació a la nova Creu Alta. D'una banda, un bon test per saber en quin punt es troben els dos equips, dos dels que han de jugar a la promoció d'ascens, arlequinats per pujar a segona A, quatribarrats de tercera a segona B. El ritme competitiu no només s'agafa amb entrenaments, també amb partits, i després de 4 mesos sense disputar-ne cap, servirà i molt com a rodatge. Això sí, també té un risc, el de les lesions. Qualsevol cop, estrabada o molèstia, a dues setmanes del partit decisiu pot deixar fora de combat algun efectiu de cara als play-offs. Tant de bo que no, tocarem ferro. Un peatge pel qual s'ha de passar i que tant de bo no deixi cap conseqüència pensant en la cita de l'Atlético B. Dit sigui de pas, filial que té jugadors a primera divisió, avui s'enfronta al conjunt de Diego Pablo Simeone al Mallorca amb el lateral esquerrà Manu Sánchez i també amb el migcampista ofensiu Toni Moya entre els convocats, amb la qual cosa, si parlem de perill de lesions, el tema queda ben repartit. De fet, com veurem avui, no és un tema únic del Sabadell, ni molt menys això de jugar partits de preparació aquests dies previs al play-off.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem, entre altres coses, de l'amistós entre el Sabadell i el Sant Andreu amb l'exarlequinat Miquel Azparren, tècnic de l'equip andreuenc. Repassarem també la campanya Sabadell Tots i Guanyem, amb imatges força simbòliques en les últimes hores a la ciutat. Sabrem l'última hora sobre la pista coberta d'atletisme, ens l'acostarà el Pau Vitorí, i a les acaballes història olímpica amb el Julen Tortosa.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid agafa avantatge a la Lliga després del triomf per la mínima ahir 1-0 davant del Getafe. El penal transformat per Sergio Ramos a les acaballes col·loca l'equip de Zidane 4 punts per sobre del Barcelona, quan només en resten 15 de joc. En el Club Laurana, per cert, ja sabem que pel partit contra el Villarreal d'aquest diumenge no hi serà per molèsties Umtiti. I avui, de fet, s'enceta aquesta jornada 34 al Metropolitano amb l'enfrontament que dèiem entre l'Atlético de Madrid i el Mallorca. A les 10 de la nit serà un duel crucial, especialment pels balears, que es troben a 5 punts de la salvació i podria ser una de les últimes bales que li queden. L'Espanyol, en canvi, sembla sentenciat. Després de la desfeta d'ahir, li va remuntar la Real Sociedad el gol favorable als pericos, només arrencar amb el 2-1 final. Els blanquiblaus, que reben diumenge el Leganés, també en descens, ja són a 10 punts de la permanència. I en bàsquet, Antetomic deixa el Barcelona després de 8 temporades com a blaugrana. El pivot acaba contracte i el club ha decidit no renovar-lo. El croat, per cert, ostenta uns registres ben remarcables com el del jugador estranger amb més partits disputats amb l'equip, amb un total de 579.
Han parlat en les últimes hores
Rufete, tècnic de l'Espanyol, després de tornar a perdre, aquest cop contra la Real.
Yo he venido con ganas de trabajar, con ilusión y con 7 partidos por delante para que acabemos y, por qué no, evidentemente pelear por ese objetivo que está difícil, pero sabemos que compitiendo así a lo mejor estamos hasta el final peleando o cerca de poder conseguirlo.
I a les xarxes socials.
Un tuit de la penya Califas organitzant una trobada per acomiadar l'expedició del centre d'esports Camí de Terres Andaluses el dia 15 de juliol. L'horari encara per confirmar. Hi haurà pirotècnia amb pots de fum blanc i blaus i també amb traques per mostrar l'últim suport de la plantilla abans d'afrontar les eliminatòries d'ascens. Una informació que també podeu trobar a @radiosabadell.
De quin partit no estarem pendents?
A les 5 de la tarda, primera jornada de la Lliga de Moldàvia, el Dinamo Autos Sioburciu s'enfronta al Floresti.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man, man, man. Yeah. Can't have your daughter for the rest of my life.
5 minuts 25 segons per sobre de les 2, en marxa aquest últim Hotel Suís de la setmana, divendres 3 de juliol del 2020. Queda en res un parell de setmanetes per estar ja a terres andaluses, des d'on us explicarem aquí a Ràdio Sabadell aquest playoff d'ascens especial pel Centre d'Esports Sabadell. Sabadell Estanyers, de fet, encara més d'arlequinat aquests dies. Ja ho dèiem fa setmanes que el Centre d'Esports havia engegat la campanya Sabadell Tots i Hui Sumem, Tots hi guanyem, perquè la ciutat s'hi volqués amb els play-offs mostrant banderes arlequinades als balcons, cosa que evidentment no només és nova aquí a Sabadell, sinó que ja ho havíem viscut en anteriors play-offs i també en d'altres ciutats, com per exemple a Cornellà, que han repartit 3.000 banderes, o a Cartagena, on el Cartagena les ha penjat les banderes a l'Ajuntament de la Ciutat Departamental. En les últimes hores, però, hem vist aquí a Sabadell el Mercat Central i la Torre de l'Aigua ja ben engalanades amb els colors arlequinats. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer van ser alguns clubs, algunes entitats, associacions a les xarxes socials. Ara aquest gest, cada cop la veritat fa més patxoca i dona més la sensació que ho tenim a tocar, eh?
Sí, que es nota que estem, com dius, a 15 dies amb el comptat de que això arrenqui de veritat. I la ciutat, doncs, com també estem veient, com només cal donar una volteta, no només pel centre, la part positiva és que pots bellugar-te per qualsevol barri I els colors arlequinats, ja sigui de particulars, ja sigui en comerços, o com veiem des d'ahir en alguns dels espais i elements, edificis emblemàtics d'aquesta ciutat, llueixen orgullosos els colors arlequinats del Centre d'Esports.
S'ha de dir, com deia ara el Toni per via interna, que Ràdio Sabadell vam ser dels primers, fa temps que està ja penjada al balcó, eh?
Sí, vam ser matiners, que no ens agafés allò tard la història. I de seguida hem de dir també, gràcies en aquest cas a la col·laboració del propi Centre d'Esports Sabadell, els colors arlequinats fa temps que llueixen també a l'edifici del carrer Doctor Puig número 18.
Avui és dia 3 de juliol, el Sabadell marxa el dia 15, i ho dic perquè aquell dia les penyes ja estan organitzant un cop més una de grossa. Sergi.
Sí, ho hem vist a les últimes hores. De fet, fa uns pocs minuts aquest anunci, anem a dir-ho així, per xarxes, perquè es pugui fer viral i pugui arreplegar el màxim número de gent possible, que aquell dia tingui a bé, i no tingui feina, no tingui una altra cosa a fer, suposo, entenc, i aquí ja m'estic aventurant molt en quant als horaris, que matí com a molt tard migdia, perquè vegin sortir aquesta expedició arlequinada i, en certa manera, amb base de colors, a base de fum, a base de càntics i d'animació, que els jugadors no tinguin aquest últim alè en un play-off diferent, en un play-off que tot ell ho fa molt especial, però que sobretot, no ens podem cansar de dir-ho, perquè a vegades crec que amb la voràgine del dia a dia se'ns va oblidant més del que tocaria, Adri, amb un element que trobarem molt a faltar, que és al final el secret d'aquest esport que enganxa tanta gent arreu del món, que és que no hi haurà afició i que el públic arlequinat aquesta vegada no podrà viatjar, bé, sí podrà viatjar, però sap que no podrà entrar als estadis i, per tant, no podrà estar primer al Nuevo Mirador i després, allà on li toqui al Centre d'Esports Sabadell, continuar la seva aventura, doncs no podrà estar al costat de l'equip. Per tant, aquest últim alè, que els jugadors se l'emportin i el puguin doncs, memoritzar per aquest, esperem, 10 dies, 12, que estaran fora de casa, que serà la millor de les notícies.
Tant de bo que sí, tant de bo que aquest patiment a distància hagi de ser no d'un únic partit, sinó que els aficionats del Centre d'Esports hagin de veure'n 3 en total, des de la televisió a casa o allà on estiguin, donant suport a més de 1.000 quilòmetres de distància d'on jugarà l'equip d'Antonio Hidalgo, d'on es guanyarà, tant de bo que sí, aquest dret a somiar. A tot això, avui, Sergi, en la parcel·la esportiva no hi ha hagut entrenament com a tal, havien de passar els tests per poder fer l'amistós que a les 7 del vespre jugaran els jugadors sabadellencs contra el Sant Andreu, un amistós que no és nou, un amistós que ja hem vist aquesta mateixa temporada al mes d'agost en la prèvia de la Lliga i que es repetirà amb dos equips que han de jugar al play-off.
Sí, fa setmanes que estem parlant d'aquests partits amistosos. Avui ja arriba el primer dels dos. Si tot va normal, Adri, divendres que ve en tindrem el segon. Aquesta és la idea, que el partit contra l'Europa segurament un pèl més tard d'aquestes 7 del vespre, apunta més cap al vespre-nit que no pas cap a tarda-vespre, el partit contra els escapulats em refereixo, però de moment aquest primer contra el Sant Andreu, com dius, un vell conegut, no només perquè s'hagin enfrontat a la pretemporada ara fa alguns mesos, sinó perquè al cap i a la fi hi ha cares conegudes a un costat i a l'altre per tots dos clubs, i sobretot perquè és aquest primer test dels dos que té el Sabadell per endavant per acabar de carburar, per acabar d'agafar força i per acabar d'agafar sensacions de cara a aquest playoff express que comença, per nosaltres, el dia 19. La curiositat del partit d'avui no és només que sigui a porta tancada, que això ja es veia venir, sinó que si no hi ha cap canvi d'última hora, Adri, no hem de saber ni tan sols el resultat d'aquest partit.
Cosa que no és nova, també t'ho dic, perquè en aquests dies ja s'han començat a jugar alguns partits amistosos. Avui hem tingut el Sergi Parc fent llista, buscant per internet quins equips del playoff jugaven i quins no, i per exemple, crec que ho dèiem ahir, Ibiza-Penya Deportiva, aquest duel a Eivissenc, que es va jugar sense facilitar-se el resultat del partit a Can Mises, i fins i tot en polèmica, perquè ja en renou i possible multa s'assegura des d'allà per no complir els permisos per poder jugar aquest enfrontament, però en tot cas un partit que van disputar gairebé a moda d'entrenament, com deies tu ara, i que per tant no va deixar tampoc cap resultat. No és ni de bon tros l'únic partit que ja s'ha jugat, ni l'únic que està previst i programat pels pròxims dies / setmanes. Per exemple, el Cartagena va guanyar 4-0 al Mar Menor, el Marbella 2-1 al Jaén dimecres passat, i el Badajoz va guanyar 4-0 al Cacereño. Per tant, partits que ja s'han jugat, pendents de disputar-se, i molts, igual que el Sabadell Europa, encara per confirmar-se el dia i l'hora, tenim un Cultural Zamora i un duel entre dos equips que també han de jugar les eliminatòries de segona B a segona A, igual que l'Ibiza Penya Deportiva, com serà el Cultural Leonesa Valladolid Promeses. Avui, a les 9, dues hores més tard que el Sabadell-Sant Andreu, hi ha un Cartagena-Lorca. El mateix Cartagena ha de jugar, encara per confirmar, un partit contra el Yeclano, un altre dels 16 que estan en aquesta eliminatòria d'ascens a segona A. L'Atlètic Balears ha comunicat que ja ha rebut el vistiplau per jugar contra el Poblense i contra el Mallorca B. Han de decidir quan es juguen aquests partits. El propi Yeclano, el dia 10, divendres, jugarà contra el Toledo. I el més curiós segurament de tot això, el Marbella, que vol fer un simulacre de playoff, vol jugar 3 partits en una setmana, el que serien els mateixos timings que el que es trobarà si va passant rondes l'equip malagueny, serien contra el Jerez, el Betis Deportivo i el Lucena, per tant 3 partits en una setmana. I bé, o no han comunicat res, o no jugaran directament cap amistós, Cornellà, Castellón, Logroñés, Barcelona B, Bilbao Atlètic i Atlético de Madrid B. Per tant, estem parlant de 3 filials, de 2 campions i del Cornellà, que no jugarà cap amistós. Ben repartidet, Sergi, però al final aquí cadascú fa la seva i tothom intenta jugar algun partit, ni que sigui perquè el primer, després de tota aquesta aturada, no sigui ja una final.
Sí, home, al final això, els que en saben de tot plegat et diran, i ho hem anat sentint al llarg d'aquestes setmanes amb diferents protagonistes que han passat per l'hotel suís de la plantilla arlequinada, que una cosa és entrenar, que una cosa és jugar minipartidets o diferents exercicis amb simulacre de partit, amb defensa i atac en els entrenaments, però que al final les sensacions del futbolista, les reals, passen per jugar un partit a camp llarg, 11 contra 11, ja poder ser que no sigui contra el company, sinó que sigui contra un rival que per molt que no vagi amb la intensitat pròpia de la competició oficial, però que tampoc vagi amb massa miraments a l'hora de fotre-hi el peu o no, o de tirar-te una cursa o no en un moment donat. Per tant, aquesta sensació, més val tenir-la, més val no anar a cegues de cara al que vindrà per endavant. I només cal repassar la llista que estaves donant ara un cop d'ull, Adri, per veure que aquí cadascú se les inventa de la seva manera. Els que juguen 3-4 partits, o els que, és curiós, si més no, m'ha cridat l'atenció aquest plantejament d'un dels anfitrions del Marbella, que ho farà a modo real, pràcticament, intentant tenir la sensació del que suposa descansar 3 dies i tornar a jugar.
Doncs aquí cadascú s'ha buscat la seva vida i en el cas del Marbella segurament, com deies, era el més curiós de tots. Anem a parlar precisament, ara que deies això dels que més en saben, amb un que la toca i molt, l'entrenador del Sant Andreu, l'ex del Sabadell, Miquel Azparrén, en el seu dia un dels integrants de la plantilla que va pujar al Sabadell per últim cop a segona divisió A. Gràcies, Sergi, una abraçada, fins ara.
Una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Miquel Azparrén torna avui a la nova Creu Alta. Ho va fer com a jugador en el seu dia, ho va fer com a tècnic ara fa uns mesos a la pretemporada i avui repetirà a la banqueta visitant de la nova Creu Alta en un partit del tot estrany, preparatori per un playoff d'ascens, el primer després d'una pandèmia i evidentment a porta tancada, també de mitjans de comunicació. Miquel Azparrén, un dels herois a Ipurua, sempre m'agrada dir-ho. Com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Comencem pels tòpics. Tornar a la nova Creu Alta, especial, crec que ja t'ho deia ara fa uns mesos quan vas venir a la pretemporada per jugar contra el Sabadell, però clar, especial però també molt estrany el partit d'avui, eh?
Sí, sempre és especial, lógicamente, pues cuando es con gente, con público, pues mucho más, pero bueno, hoy es raro, es diferente, todos estamos en ese proceso de adaptación a estas circunstancias, pero lógicamente como entrenadores pues sí que es muy muy importante porque estamos preparando algo que llevamos peleando todo el año.
Serà la primera prova després de 4 mesos sense jugar cap partit. De fet, alguns dels mesos aquests confinats a casa, després ja sí que progressivament tornant una miqueta a la normalitat en els entrenaments. Com esperes que responguin els dos equips en aquesta primera prova després de tant de temps sense competir?
És difícil de acertar, però el que sí tenemos son los datos de lo que tú vas entrenando, de los minutos que vas jugando y del tipo de físico, digamos, que a día de hoy están como para rendir, pero bueno, al final el partido no solo sirve para ver lo que creemos que se puede ver, sino también como termómetro para cuánto tenemos aún para preparar el partido definitivo.
Falten dues setmanes per aquest partit definitiu, per l'estrena dels play-offs dissabte, el dia 18, Ospi Sant Andreu a Badalona, l'endemà al Jazires, aquest Sabadell Atlético de Madrid B. Deies tu abans que per vosaltres us servirà i molt. Com era d'important en aquest escenari poder fer algun amistós abans d'entrar en competició? I com heu portat també el procés? Perquè fins i tot quan va sortir la circular, després hi va haver els típics problemes burocràtics entre una federació i l'altra, s'havia de concretar amb documentació, amb proves, etc, per poder jugar aquests amistosos, i suposo que com a entrenador sempre està el dubte aquell de podrem jugar amistosos, no podrem, volem fer-ho. Vosaltres com heu portat?
Bueno, pues como con casi todo, es algo difícil de explicar en algo concreto, pero cada semana no sabíamos si habría playoff o no, si lo había, cómo sería. O sea, es como que tenías que darle información al grupo y parecía que no te enterabas de nada, pero realmente es que cada poco nos daban información. Yo creo que realmente las autoridades nos han querido mojar preveyendo situaciones, sino una vez nos encontramos en una en la que pueden permitirlo, pues ya te dejan. Entonces luego vas un poco corriendo, pero sí que es verdad que tanto Sabadell como San Andreu, por un lado, han priorizado si se puede jugar a nivel sanitario, todo lo que las autoridades nos han ido diciendo, pero que sí que a nivel técnico, pues desde los dos clubes, hemos preveído que si nos dejaban, cuándo jugaríamos, cómo lo haríamos. Entonces, pues un poco en esta línea, pues hemos llegado hasta este punto, que una vez hechos incluso test sanitarios, serológicos y demás, pues parece ser que por fin se podrá jugar.
Falten mal comptats 15 dies per l'estrena en el playoff. Un com a entrenador també pateix per possibles lesions? Ho dic perquè, clar, al final no hi ha marge, no?, per poder recuperar-te per poc que sigui. Per tant, és allò de, per una banda, fer servir el partit com un termòmetre del que deies tu abans, de saber en quin punt ens trobem, però de l'altra també creuar els dits i que tothom arribi a punt?
Sí, lógicamente, eso pasa siempre, siempre, siempre. Cuando vienes, digamos, de una pretemporada diferente y encima hay un primer partido oficial en el que te lo juegas todo el año, no vienes de jugar partidos de liga y sabes cómo está el equipo, vienes de una pretemporada, un partido que juegas todo el año. Entonces, a partir de ahí, ¿miedo a las lesiones? Sí, pero más que miedo, respeto, porque lo que tenemos muy claro que lo que te da y te quita, por ejemplo, un amistoso, tiene riesgos, sí, pero al final lo que todos deseamos es que el equipo llegue en un porcentaje muy alto de nuestro nivel más óptimo y jugando un amistoso creemos que te puedes acercar más a ello, pero claro, no hay que olvidar que a todo lo que podemos pensar hay que sumarle los riesgos de contagio. Pues nosotros, digamos, momento en el que estamos tenemos que tenerlo controlado, pero bueno, por suerte, por cómo está el momento a día de hoy de la pandemia y por los protocolos que seguimos ambos clubs, pues ya te digo, San Andreu hemos dado todos negativos, a Madrid entiendo que todo está en orden también, que aún no he hablado con ellos, pero como sigue para adelante el amistoso, pues todos estamos disponibles en ese sentido.
I sense públic, de fet sense mitjans de comunicació també, que al final també servirà una mica de provatura. És cert que el dia en qüestió, quan un arriba al playoff i sap que s'està jugant, com deies abans, tot l'any en un partit, pràcticament no cal un extra de motivació perquè tothom sap i és conscient del que hi ha en joc, però vulguis o no, és un escenari molt diferent al que estem sempre acostumats, i més en un partit de playoff que acostuma a haver aquest punt de pressió afegida des de la graderia. En certa manera també servirà per acostumar-vos una miqueta, ni que sigui, al que us trobareu després.
Sí, a ver, en nuestra categoría igual hay equipos que no notan tanta diferencia respecto a lo que estamos viendo en primera y en segunda en las televisiones, pero claro, si algo pierde San Andreu y San Andreu es el apoyo de su masa social, de su afición, en nuestro caso, pues bueno, en tercera división, hablo de nuestro playoff, realmente somos los que más gente movemos, más ruido hacemos, más pasión le ponen en la grada y en ese sentido somos grandes perjudicados. Egoístamente lo digo como entrenador, pero sin ser egoísta yo creo que el fútbol sin afición pues no tiene nada que ver, pero bueno, en este sentido pues mira, yo creo que finalizar el año así es una de las opciones que nos dan y ya pues esperar que después pues bueno, vuelva toda la normalidad poco a poco en el entorno y lógicamente eso hará que vuelvan al fútbol.
Ho deies tu ara, el Sant Andreu segurament és un dels clubs amb més història, que més gent arrossega. La massa social del conjunt quatribarrat, com ha viscut tot això també? El fet d'arribar a un playoff amb la il·lusió que això comporta, però no poder-ho gaudir de totes totes?
Yo creo que con resignación y con un poco de cabreo, porque bueno, tenemos muy claro que el fútbol sin afición pues no es fútbol, tenemos muy claro antes del parón de la pandemia en qué momento estábamos, no solo de juego del equipo, sino de juego de unión con la afición y de todos involucrados en ese mismo objetivo. Pero bueno, ya te digo, oye, hay mucha gente pues que ha sufrido, ¿no?, el tema de la enfermedad en familiares muy cercanos, gente que ha sufrido a nivel laboral, desde ERTES, despidos y demás. Hay muchas cosas que también tenemos que poner encima de la mesa para relativizar el que pues un partido puedas verlo o no, pero sí que es verdad que a partir de ahí a mí me hubiese gustado que lo pudiesen echar en la televisión pública o en medios de comunicación públicos para que tuviese todo el mundo el acceso. A partir de ahí, pues bueno, ya te digo que la gente no entiende el fútbol sin afición, pero sí que estamos en unas circunstancias tan excepcionales que yo creo que hay un poco de todo.
El partit d'aquest vespre ja es va jugar fa uns mesos, en aquell cas el resultat segurament sigui el de menys perquè era un amistós també de pretemporada, 2-1 pel Centre Esports, va començar guanyant vosaltres amb gol del Hadji i després amb Boniquet i Edgar el Sabadell va donar-li la volta. Clar, després d'aquell test de pretemporada, la veritat és que malament no li han anat les coses ni al Sabadell d'una banda a segona B ni al Sant Andreu a tercera, no? Ha estat una bona temporada en línies generals.
Yo creo que sí, yo creo que incluso los dos equipos de una manera un poco progresiva y ascendente, pues ya te digo que creo que está siendo una gran temporada, pero al final no hay que esconder que los objetivos reales de Sabadell y de San Andreu es intentar optar a todo. Hay años en los que no puede ser, se dan otras circunstancias, hay otros equipos, hay muchos elementos en el fútbol que pueden mediar, pero yo creo que Sabadell y San Andreu en cualquier categoría siempre tienen que aspirar a todo. Y bueno, pues muy contento de que ambos equipos, aparte del mío, lógicamente, que Sabadell esté optando a tanto ahora mismo.
Hem parlat molt de l'amistós d'avui, acabo parlant també dels play-off, que tenim gairebé aquí a tocar, que s'ha fet molt llarg el camí, suposo que vosaltres també, Miquel, que allò d'anar descomptant les setmanes, d'una banda és veritat que teníem aquell punt d'incertesa de què passarà, si podrà jugar o no, etc. Però de l'altra, des que està confirmat, sembla que no arriba mai aquell cap de setmana. Si et sembla, començo pel Sabadell. Tu com el veus? Què destacaries més de l'equip d'Antonio Hidalgo?
A ver, yo destacaría que, a ver, que se ha adaptado muy bien, digamos, a su propia idea, a su propia plantilla, a la estructura que dominan, al hecho de con ellos ser competitivos, porque el dominar y el jugar, si no te traen resultados, pues puede ser que no te acerquen tanto a los objetivos, pero ser fiel a una idea, tener una idea muy clara a nivel de estructura, a nivel de juego y que encima luego defensivamente también te adaptes para ser competitivo, yo creo que en ese sentido, si no eres muy competitivo en todas las facetas, es imposible que estés arriba.
El format serà diferent al vostre, el de tercera divisió. S'han de passar tres rondes, en el cas del Sabadell, a partit únic per ascendir, però en cas d'empat sí que hi hauria pròrroga i penals, que no succeeix a tercera divisió. Tenint en compte tot això, quines opcions li veus al Sabadell en aquest playoff?
Pues tengo que ser sincero y no tengo que vender demasiado las motos, porque la opinión que tengo que un playoff es tan difícil, opciones tienen todas, pero realmente en cualquier momento un equipo te puede eliminar. Entonces eso te deja, pues no sé cómo hablar de probabilidad, es muy difícil, muy complejo un playoff. Insisto, hay equipos que igual no tienen opciones y lo sabes, los tiene. Pero a partir de ahí un playoff es muy difícil, pequeños detalles, filiales también, que es complicado este mundo de los filiales, para qué están hechos, cómo y por qué. En fin, es complicado de prever.
I en el vostre cas també és difícil de predir, evidentment, però és un format diferent, semifinals i finals, però entreu finalment com a quarts pel recurs que hi va haver. Us toca, per tant, el campió, l'Hospitalet, i l'empat no us serveix. Hauríeu de guanyar els dos partits per ascendir. Com afronteu aquest panorama?
El que no nos valga el empate y no haya penaltis, teniendo los primeros la repesca, es algo que yo sigo sin acabar de entender, pero que acato, que entiendo y que antes de jugar el partido ya lo sabemos y nos servirá de excusa, es una opinión personal. A partir de ahí, pues yo sé la responsabilidad que tenemos, la ambición que tenemos y lo que sobre todo sé es cómo ha rendido el equipo cuando nos hemos jugado este tipo de finales, sean playoffs, sean Copas Cataluña, sea Copa del Rey, en el proceso que traemos de continuidad de proyecto. Pero ya te digo que bueno, el Sabadell está hecho para todo, tiene una grandísima plantilla, está bien trabajado y será un buen partido, será un partido muy competitivo y yo creo que puede haber bueno, diferentes situaciones en las que puedan decantar para un equipo o para otro. Yo creo que los dos equipos vamos a tener opciones, seguro.
En dos partits podeu estar a segona B, després del, sobretot em centro en un partit en concret, que de fet el vaig viure també en persona aquell dia al Narcís Sala, aquell polèmic final que vàreu patir contra el Castellón, ja amb tu com a entrenador del Sant Andreu. Poder pujar aquest any seria com treure-us una espina?
Claríssimament sí. El año que toca ascender es este y entonces nos recordaremos para atrás lo que pasó, no pasó y cuando tuvimos... Pero tanto esa espina de ese día como el año que igual acabamos quintos y no jugamos un playoff cuando deberíamos de haberlo jugado. Tenemos una oportunidad muy grande, la responsabilidad es altísima y pesa, pero pesa en un sentido que no para de darnos motivación para este partido. Pero bueno, insisto en que nuestra responsabilidad la asumimos con todas.
I més encara, clar, l'any vinent hi ha reestructuració de categories amb aquesta intermitja que es crearà a un any vista, i per tant sempre és important ascendir, evidentment, per estar en una categoria superior, però en el cas del Sabadell, poder fer el salt al futbol professional abans que es creï aquesta categoria intermitja, i en el del Sant Andreu no quedar-se a tercera divisió just abans d'aquesta segona B elite o segona B pro, com li vulguin dir, potser és encara més clau, no, aquest any?
Sí, totalment. Acuerdo, todo el mundo que no ascienda este año y se cree una nueva competición es como si hubieses descendido a la hora de alejarte del fútbol profesional, eso está clarísimo y la verdad que es un momento clave aún más si cabe por todo esto.
Miquel Azparren, exjugador del Sabadell, ens alegra saber que et va molt bé també a les banquetes, tenir-te aquí a Sabadell, encara que sigui en un context tan especial com el d'avui, i que serveixi de termòmetre, i que aquest termòmetre indiqui que tant el Sabadell com el Sant Andreu estan en un bon moment de forma a dues setmanes del playoff, i sobretot el que dèiem abans, aquell respecte a les lesions, que tothom arribi sa i en forma al playoff. Una abraçada enorme, molta sort!
Pues sí, lo que dices tú, ojalá no a los dos haya lesiones y nos lleve a un mejor momento aún si cabe al playoff. Pues mucha suerte para todos y un placer.
Igualment.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Parlàvem amb l'exdarlequinat Miquel Azparren del format diferent de playoff a segona B o a tercera divisió. Les eliminatòries d'ascens també han tingut sistemes diversos des que es van instaurar la fórmula de la promoció per ascendir a segona A. I avui el Pau Vituri ha estat remenant estadístiques a la central de dades i en aquest camí que estem fent cap al playoff aquí a Ràdio Sabadell ha comparat per posicions quants primers, quants segons, quants tercers i quants quarts pujaven o bé amb la Lligueta, el primer format que es va fer servir per ascendir en aquesta promoció, amb el format de semifinals i final, una mica semblant al que hi haurà aquesta temporada per al tema de la pandèmia a tercera divisió, i també amb el que més temps porta el que està instaurat en l'actualitat, aquest sistema que sobretot dona privilegis als campions del primer classificat. Aquest és el resultat amb el muntatge de la Rocío García i la veu de la Núria García.
El Playoff d'Ascens a Ràdio Sabadell.
La segona B ha viscut tres sistemes diferents de promoció d'ascens durant la seva història. El primer, entre el 1991 i el 2004, va ser el de les quatre lliguetes de sis jornades cadascuna, amb un primer, un segon, un tercer i un quart classificat a cada grup. El més efímer va ser el segon, entre 2005 i 2008. La lligueta va passar a ser simplement un play-off amb semifinals i finals, on d'entrada un primer s'enfrontava a un quart i un segon a un tercer. Des de llavors, i per premiar els guanyadors de cada grup, es va introduir l'eliminatòria de campions, que encara perdura avui dia. Com es tradueix això en el percentatge d'ascensos per posició al final de la lliga? Com ja vam explicar a l'Hotel Suís fa uns dies, els primers classificats surten clarament beneficiats amb l'actual format. Gairebé dos de cada tres campions, un 66%, han acabat a segona A. En canvi, només han pujat un 18% dels segons, un 11% dels tercers, els 5 de 44 als quals s'agafa el centre d'esports i un 4% dels quarts. El pastís quedava abans molt més repartit. Per exemple, en les quatre temporades en què va existir el format de semifinals i finals, el percentatge de primers que van pujar es redueix fins a un 37,5%. Per darrere, sorprenentment, apareixen els quarts classificats amb un 25%, mentre que els segons i els tercers comparteixen un 19%. En el cas dels últims, amb un asterisc. La temporada 2004-2005, el Castellón va pujar a la categoria de plata després d'acabar quarta a la Lliga, però a la pràctica va actuar com un tercer en el play-off. El motiu, la renúncia del Levante B pel descens a segona del primer equip granota. Més igualtat, si cap, hi havia en l'època de la Lligueta. Els sis partits que havia de disputar cada equip convertia l'ascens en una loteria. Un 35% dels primers classificats van acabar pujant, amb una excepció, això sí, la temporada 1990-1991, la primera en què va haver-hi promoció, al Barcelona Atlètic se li va atorgar una cinquena plaça d'ascens per la desaparició de l'Orihuela Deportiva. Darrere apareixen els tercers amb un 28%, els segons amb un 24,5% i els quarts amb un 12%, i amb dos casos ben peculiars. La temporada 2001-2002, dos dels quatre equips que van pujar a segona havien acabat realment cinquens a la Lliga. Un va ser el Getafe, que va fer la lligueta l'any en què la Universitat de Las Palmas es va convertir en el filial de Las Palmas, i l'altre aprofitar la mateixa situació amb el Zaragoza B, al Terrassa d'un vell conegut de la parròquia arlequinada, Miguel Álvarez.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Queda clar, per tant, que els primers són els grans beneficiats d'aquest nou sistema. Han doblat els ascensos dels primers classificats des que està instaurat l'actual sistema de competició. En els play-off veurem si tot queda una mica més reduït, tenint en compte que el 50% el tenen ja garantit perquè dos de quatre pugen ja directe, sent primers. Però vaja, a veure si queda una mica més reduït amb el partit únic i sense el factor camp a favor, si, per exemple, hi ha més tercers o més quarts que poden arribar a l'ascens. D'aquesta manera, aquesta temporada a Terres Andaluses. 3 minuts i mig per sobre de dos quarts de 3 de la tarda d'aquest 3 de juliol del 2020. Fem una petita aturada en el camí. Després de la publicitat, el Pau Vituri ens ha d'explicar com ha anat avui la roda de premsa que hi havia sobre el tema de la pista coberta d'atletisme de Catalunya, com sabeu, convertida des de fa mesos en hospital de campanya.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupcions. Non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les, amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Centre d'Estètica Nova Imatge, un centre amb més de 20 anys d'experiència i amb diversitat de serveis unisex pel benestar del teu cos. Massatges, depilacions, manicures, pedicures i molt més. Ens pots trobar al carrer Calders 165 de Sabadell o bé fer una ullada al nostre Instagram @esteticanovaimatge. Truca'ns al 93 711 44 87 i t'atendrem.
Fem un ret. Vine a Red Bar per gaudir de les grans terrasses i espais segurs i confortables amb aparcament gratuït 24 hores. Sushi, burgers gourmets, pizzas, amanides, grills, cervesa de bodega... Recorda que també disposes de servei a domicili i per recollir les 24 hores del dia. Red Bar és casa teva.
Gasoils Cruella. Servei de gasoil a domicili. Calefacció, automoció, agrícola... Visiti'ns al carrer de Vallavell 177. A la nostra botiga trobarà ampolla i cartutxo de gas, accessoris per al càmping i petit electrodomèstic. Gasoils Cruella, carrer Vallavell 177, Sabadell. Servint servei.
¿Buscas un despacho multidisciplinario? Bienvenido a Nápez Abogado y Gestoría Administrativa. Te ofrecemos un servicio integral de gestoría y bufete de abogados, destinado a todos los clientes, tanto particulares y empresas. Prestamos servicio de gestión y asesoría en todas las áreas. Puedes encontrarnos en la calle Sol y Padrís 8 a través de las redes sociales o llamándonos al 669-337-540. ¡Te esperamos!
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de tres, ja som de tornada aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Amb tot l'esport s'havia especulat amb 1 milió d'euros des de la Federació Catalana d'Atletisme. Després la Secretaria General de l'Esport va rebaixar aquesta xifra fins al 500.000 d'euros i finalment ja tenim l'oficial del cost de reparació de la pista coberta d'atletisme. Exactament 389.486 euros amb 16 cèntims, així ho ha comunicat l'Ajuntament de Sabadell després de la roda de premsa telemàtica de l'alcaldessa Marta Ferrés amb els mitjans de comunicació. Seguint l'hem tingut el Pau Vitoria avui. Pau, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
D'entrada, detalla'ns en què consistirà exactament aquest cost de la recuperació, de la reparació.
Doncs després d'aquesta roda de premsa hem sabut, com dius, alguns detalls d'aquesta reparació, o més aviat en el moment del desmuntatge de la pista, què es pot reaprofitar i, per tant, rebaixar aquesta estimació inicial que va fer tant la Federació Catalana d'Atletisme, que va aixecar força polseguera, com després el secretari general de l'Esport en la seva visita al Club Natació Sabadell. Bàsicament, s'aprofitarà el 100% de l'estructura metàl·lica que es va desmuntar en el seu dia i que està emmagatzemada ara mateix a Fira Sabadell. Les dues corbes peraltades sí que s'hauran de substituir, en aquest cas, d'aquí un dels principals costos de la reparació d'aquesta pista coberta, després de l'informe que ha fet en aquest cas l'empresa Mondo Ibérica, que va ser en el seu dia també l'empresa responsable del muntatge de la pista, i s'aprofitarà ja per canviar tot el tartà de la pista, no només el que seria l'anella, sinó també la part central. Però ha insistit l'alcaldessa Marta Ferrés en aquesta roda de premsa que des de la regidoria d'Esports ja s'havia previst, en aquest cas, ja tenien en ment i havien pressupostat aquest paviment sintètic abans que esclatés tota la pandèmia del coronavirus.
Tornar a muntar novament els dos peraltes,
També la renovació, com us deia, tot el paviment sintètic, tant el de l'anella com el de la nau central. El de la nau central no es va tocar, però evidentment aprofitaríem. I com us deia, aquest material sintètic ja havia quedat, ja portava més de 10 anys i per tant ja era el termini doncs, que nosaltres treballàvem per poder-lo reformar. I per tant, en aquests 389.000 euros no només hi ha la reconstrucció, sinó hi ha arreglar tot el paviment, per tant, una part que no vam tocar però que ja també s'incorporaria, i també l'homologació esportiva de la pista pels estaments federatius. Per tant, diguéssim, deixar la pista no només muntada, sinó molt millor del que estava abans i, a més, doncs, evidentment, amb l'homologació esportiva que li pertoca amb una instal·lació d'aquestes característiques.
A partir d'aquí, Pau, quin és el calendari d'actuació? O dit d'una altra manera, quan podrem tenir una altra vegada la pista coberta dedicada única i exclusivament a l'atletisme?
Doncs mira, ara mateix fins al 31 de desembre ja ha signat el conveni amb el Departament de Salut per mantenir aquests 210 llits que es van instal·lar com a hospital temporal Vallès Salut, com a hospital de campanya en cas de col·lapse al parc taulí i que, per sort, en el pic de la pandèmia no es van haver de fer servir. Uns llits, per cert, que encara hi són en cas de rebrot aquesta tardor. A partir d'aquí, han començat ja les gestions perquè al final un dels problemes, entre cometes, que té aquesta pista coberta és la titularitat de la instal·lació. Es troba en moltes mans, tant de l'Estat com de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de Sabadell també, i aquí, segons Ferrés, cada estament hauria de posar una quarta part d'aquests 389.000 euros que hem comentat, que és l'import de reparació de la pista coberta.
Aquest és un equipament de país i, per tant, en tant que és un equipament de país, és evident que el finançament no ha d'anar només a costes de l'Ajuntament, sinó que demanarem que també sigui a costes de tothom. I més perquè entenem doncs, que, evidentment, parlant d'aquests 389.000 euros, totes les administracions, l'Ajuntament de Sabadell, els abans que ho farà, hem de tenir la capacitat de fer l'esforç doncs, pressupostari per, segurament, a parts iguals, abordar una part doncs, d'aquest finançament. Penseu que estem parlant gairebé en aquest cas, doncs, si fóssim tothom, d'entorn d'uns 100.000 euros.
Doncs aquesta quantitat que apuntava Ferrés de 100.000 euros al voltant que s'haurien de fer càrrec tant l'Ajuntament com l'Estat, com la Diputació de Barcelona, com la Generalitat de Catalunya, insistim. I a partir d'aquí, Adri, quan es reuneixi aquesta quantitat de diners, s'haurà de fer concurs públic. I una previsió que s'ha llançat des d'avui és que les obres només durin un sol mes. Això no vol dir que l'1 de febrer del 2021 ja tinguem pista coberta, insistim. Primer ha d'haver-hi aquesta entesa entre totes les parts per després, com diem, engegar el concurs públic i tornar a tenir pista coberta, a més, renovada aquí a Sabadell. Veurem també com valora la notícia, en aquest cas, el món de l'atletisme, sabent que pràcticament de totes no hi haurà temporada d'hivern, en aquest cas, a Sabadell, com venia sent habitual en els últims anys. Temporada d'indoor, en aquest cas d'atletisme. Per últim, també, missatge de l'alcaldessa Marta Ferrés de tranquil·litat cap a precisament al món de l'atletisme. Ha dit que s'ha especulat massa amb la xifra, parlàvem del milió, del mig milió, en ocasions ha dit Ferrés amb interessos que escapaven purament dels sanitaris, i ha reiterat que en aquell moment, al mes d'abril, quan es va decidir, en aquest cas, fer servir la pista coberta d'atletisme com a ubicació de l'Hospital Temporal Vallès Salut, era el que tocava fer i ho tornaria a repetir.
La gent, sobretot, que practica esport a la pista i que, per tant, fa atletisme, doncs llançar-li aquest missatge de tranquil·litat, perquè la pista, doncs, evidentment, crec que l'operació ha sortit molt bé, tant pel que suposava a nivell sanitari, doncs, que evidentment no podíem dubtar, com després el que és la recuperació. Vam ser valentes i valents, i vam plantar cara a la Covid amb una decisió molt complicada, però, com us dic, crec que no hi havia alternativa en aquesta decisió i que no es pot posar en aquell moment al mateix nivell, i ho dic així, doncs, a les vides i els llits que suposaven, doncs, al final amb una instal·lació, que al final costa diners, però és evident doncs, que té solució, les vides humanes no en tenen de solució.
Per tant, recordem, 389.000 euros, pràcticament 400.000 aproximadament per recuperar la pista coberta d'atletisme que va quedar malmesa amb els treballs de desmuntatge per encabir-hi l'Hospital Temporal Vallès Salut. No ens hem deixat res, oi, Pau?
Res de res. Com diem, haurem d'esperar molt probablement fins al 2022, en aquest cas, i tot va com ha d'anar per tenir un altre cop aquí atletisme indoor a la pista coberta d'atletisme de Sabadell, però notícia positiva, com diem, ja tenim aquest import per recuperar el tartà de la pista coberta d'atletisme, que a més, insistim, es renovarà perquè feia ja 10 anys que en aquest cas no es tocava, no es renovava i, per tant, hi haurà rentat de cara també de la instal·lació.
Gràcies, Pau. Abraçada.
Bona tarda.
Informacions en format més breu. El centre d'esports continua reforçant la plantilla del seu juvenil A. Tres noves cares han anunciat el club per l'equinat en les últimes hores. La primera d'elles és la de Marcel Oliva, procedent del DAM. En un total, enguany ha jugat a Lliga Nacional amb el Nàstic Manresa en un total de 12 partits i fent 2 gols. A la mateixa categoria també va jugar la temporada passada una altra de les incorporacions, Miquel Ostrell, amb el Vilaseca, marcant 5 dianes en 23 partits. I un últim fitxatge confirmat pel Sabadell Juvenil és el de Pol Cordero, provinent del Badalona, porter, és a dir, també de la Lliga Nacional Juvenil. I en handbol, el Creu Alta Sabadell handbol ha engegat la campanya de micromecenatge que el seu president, l'Albert Bosch, ja havia anunciat fa dies aquí a l'Hotel Suís. L'objectiu és el d'aconseguir els fons necessaris per afrontar la temporada amb garanties a la Primera Nacional, després de l'ascens confirmat per part de la Federació Espanyola, i el Club Creu Altenc s'ha fixat com a xifra mínima els 7.500 euros per complir amb èxit aquest crowdfunding, i qui col·labori, segons la quantitat aportada, podrà obtenir a canvi diferents productes de merchandatge. Recordem que el club Arlequinat ja va dir en el seu dia que, independentment de com n'és aquesta campanya de micromecenatge, la idea que tenen sí o sí és la de sortir en aquesta nova categoria, categoria estatal, Primera Nacional, compartida amb l'Art Gràcia, i, de fet, categoria que ja té calendari del tot confirmat i valorat aquí a Ràdio Sabadell fa uns dies pels seus entrenadors.
Hotel Suís.
Feia dies que no escoltàvem aquesta música, que no ens transportàvem a la història olímpica aquesta temporada aquí a l'Hotel Suís. Això implica saludar el Julen Tortosa, que ens ha portat aquesta secció sobre història de l'olimpisme des del principi de tot de l'era moderna i fins a gairebé el que tenim més recent. Avui, de fet, marxem a uns Jocs Olímpics que molta gent tindreu segur a la ment. Julen Tortosa, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bon dia, què tal?
Més tranquil, oi, ara?
Més tranquil, ja millor.
Has tingut unes últimes setmanes mogudetes, tema acadèmic, després de la pandèmia. Avui ens portes a Pequín, per tant, el 2008.
Sí, avui toca parlar de Pequín, la 29a Olimpiada, i deixa'm dir, Adri, que són els meus Jocs Olímpics preferits. De fet, van ser els primers que vaig veure, ja que a Atenes em va enganxar petit, tenia 7 anys, però a Pequín ja hi tenia 11, si no m'equivoco, i tinc uns records molt bons d'aquelles Olimpiades.
Vols fer mal, no?, amb el tema de l'edat, ja ho veig venir, perquè jo el record que tinc de Pequín és que, com els horaris eren, evidentment, en hores de matí, molt d'hora, perquè es disputaven a l'Àsia, jo recordo estar de vacances i, per exemple, un partit molt mític, molt històric, aquella final de bàsquet entre Espanya i Estats Units, la vaig veure després d'arribar de festa, o sigui, directament sense anar a dormir. O sigui, sí. Per comparar una miqueta el record que podem tenir un i un altre, eh?
Sí, tant, i deixa'm dir que aquella final jo la vaig veure el dia següent després de la meva primera festa, o sigui, imagina't. Tinc un record molt bo d'aquella final.
Explica'ns una miqueta, d'entrada, dades generals de Pequín 2008 i així ens acabem d'ubicar en aquelles Olimpíades.
Doncs són uns jocs on hi van participar 11.000 participants i en part es van realitzar gràcies al paper d'Antonio Samaranch, un empresari català que havia presidit anteriorment el Comitè Olímpic Internacional i era un gran partidari de l'esport xinès. I doncs gràcies a Marac, que va proposar a Pequín com a seu, doncs es van poder participar allà.
Es va parlar molt de seguretat, recordo, en la prèvia d'aquells jocs.
Sí, crec que també podem parlar una mica de paranoia, jo crec, perquè es van a desplegar fins a 110.000 militars a la ciutat de xinesa.
Déu-n'hi-do, 110.000 militars en una ciutat que és enorme, com és Beijing. La cerimònia d'apertura, si et sembla, va ser un fet que també va aixecar polseguera.
Sí, va succeir un fet molt criticable, es va criticar molt, ja que en algunes de les actuacions de l'apertura, aparentment hi cantava una nena petita. Però més tard es va descobrir que no només havia fet playback, sinó que la verdadera veu era d'una altra noia, la qual els organitzadors havien considerat que no era tan fotogènica com la primera, per així dir-ho. Clar, això em sembla a mi un gest molt, molt lleig per part de l'organització.
La veritat és que sí, que si aquí, per exemple, Barcelona 92 sempre es recorda amb estima, amb carinyo, la fora dels baus, la manera d'encendre el paveter per part de Rebollo, etc. Fins i tot les últimes, els últims relleus de la torxa olímpica, aquesta va marcar una miqueta la polèmica del que va ser aquella cerimònia. Anem al terreny esportiu, Julen?
Disculpa, Adri, que se't talla
sí,
i no t'escolto gaire bé.
Deia que anem al terreny esportiu, si et sembla.
Sí, i tant. En aquests Jocs Olímpics, doncs, jo crec que sempre el recordarem perquè va haver-hi un nivell esportiu molt alt, però hem de destacar dues modalitats, com van ser la natació i l'atletisme. Per part de la natació hem de parlar de Michael Phelps, ja que l'estatunidenc va batre el rècord de més medalles obtingudes en uns Jocs Olímpics amb un total de 8, i de fet és l'esportista amb més medalles olímpiques del món, 23 ors, 3 plates i 2 bronzes.
Clar, no només és, evidentment, és un ídol absolut, una llegenda de l'esport i de l'olimpisme, però ja no només és la quantitat de medalles, sinó el com estan repartides. És que són
clar,
28 medalles, de les quals 23 són ors.
Clar. I a més és un esportista que ràpidament va superar Mark Spitz, que era considerat un dels millors de la història, però que a més es va veure envoltat de moltes polèmiques que el van fer apartar-se de l'esport durant una temporada. I llavors jo penso, qui sap què hagués pogut passar si Michael Phelps hagués estat al 100% durant tota la seva etapa esportiva.
Llegenda Michael Phelps, llegenda però sense tocar l'aigua, Usain Bolt.
Usain Bolt, que va deixar el món bocabadat pulveritzant el rècord del món de 100 metres llisos. No sé si ho recordes, Adri,
perfectament.
Tocant-se el pit 20 metres abans de creuar la línia de meta. Clar, és una imatge que és històrica de l'olimpisme.
De fet, va ser una superioritat insultant i recordo que era com un dels grans al·licients, no? La prèvia de dir, de fet, de normal, la prova del 100 és una prova, doncs, igual que la marató, per exemple, per motius diferents, però que sempre doncs, aixeca expectació en uns Jocs Olímpics, però recordo especialment aquells dies que era a veure quan torna a competir Usain Bolt, no?
Clar, sí, sí. I a sobre era un esportista que li agradava molt jugar amb el públic, que aixecava molta expectació, li agradava ballar a les prèvies, fer el seu gest tan característic. Llavors era com que va enganxar el públic, el vam haver de seguir totes i cada una de les carreres que va disputar fins al seu retir.
Per tant, amb Usain Bolt com a protagonista, de fet no només amb el 100, no? Perquè en aquells Jocs de Pequín el jamaicà Julen també va tenir protagonisme en d'altres proves de velocitat.
I tant, també va guanyar la medalla d'or dels 200 metres i també l'equip de Jamaica va batre el rècord dels 400, però més tard es va descobrir que un dels integrants, que va ser Nesta Carter, havia utilitzat substàncies prohibides i els van desqualificar. Clar, és curiós que Nesta Carter va ser el corredor de Jamaica més lent i va ser el que s'havia dopat. Per tant, per culpa seva, tot i haver fet un temps bastant fluix, els van haver de desqualificar.
Doncs ja té nassos, a sobre que el més lent va ser dels quatre el que va donar positiu i per tant el que va enviar en l'aire la possibilitat d'aquella medalla olímpica. Hem parlat de la final de bàsquet, d'aquell partit en el qual la selecció espanyola va estar molt a prop de donar-li un ensurt als Estats Units i hem de parlar també d'una imatge icònica pel que fa a l'esport espanyol en aquells jocs.
Clar, es tracta del retir del Modena Cid basant el tapís a la seva última prova i havent batut un rècord mundial com a primera gimnasta en haver estat en 4 finals olímpiques. El Modena Cid, que jo també l'he seguit des de ben petit i em porta molts bons records en el món de la gimnàstica.
Per tant, Usain Bolt, Michael Phelps, en aquest cas el Modena Cid, el bàsquet. Avui no em portes cap Eric Musambani, de Pequín?
Aquí no, avui tots són llegendes de l'esport, perquè vegis.
Aquí ningú es va ofegar en una piscina a la Xina durant aquells dies del 2008. El que sí que va succeir, i amb això gairebé ho remato, Julen, és un canvi en el que era habitual en el medaller? Perquè, home, als Estats Units gairebé sempre, és cert que en l'època, per exemple, de la Guerra Freda, hi havia un frec a frec entre les potències de l'est, especialment la Unió Soviètica i Estats Units, per veure qui guanyava aquest medaller, qui s'enduia més ors, qui s'enduia més medalles en uns Jocs Olímpics. Però de normal, en les últimes edicions, home, els Estats Units gairebé sempre són els primers, no? És el país que més metalls i que més or s'endú. Aquí a Pequín no va ser així.
Clar, va haver-hi un gran canvi. Com bé dius, els Estats Units portava unes quantes edicions sent el país amb més medalles, però en aquesta edició va ser Xina, l'anfitrió, qui va guanyar un total de 100 medalles per 51 d'or, i en segona posició, com bé dius, els Estats Units amb un total de 110, però clar, segona posició, ja que van ser segons en els ors. Van ser 36 ors, 38 plates i 36 bronzes per part dels Estats Units.
Per tant, molt parell en el repartiment d'ors, plates i bronzes al conjunt nord-americà, al Comitè Olímpic dels Estats Units, però clar, la Xina amb 10 metalls menys va repartir-ho molt diferent, perquè van ser 51 d'or, és a dir, més de la meitat van ser primeres places pels xinesos, 21 d'argent, 28 de bronze, i per tant, gràcies a aquesta diferència de 15 medalles més d'or, la Xina, que va acabar per davant dels Estats Units, tercera va ser Rússia. Julen Tortosa, que ens queda res, un parell de setmanetes o tres per poder rematar aquesta història olímpica, i que ens queda un any per davant pràcticament per un altre cop pensar en aquesta cursa perquè arribi a Tòquio, que això ho portem dient ja des de fa setmanes, però poc ens esperàvem, ara que hauríem d'estar en meitat de l'Eurocopa i dels Jocs, amb els Jocs aquí a tocar, que estaríem en aquestes, eh?
Tocarà esperar un anyet més, i jo crec que l'agafarem amb més ganes. Amb més ganes.
Julen, cuida't molt, una abraçada, gràcies.
Igualment, Adri, a tu.
Amb el Julen Tortosa i amb Pequín 2008 hem arribat al tram final del programa d'avui, un programa que podeu recuperar a radiosabadell.fm o @radiosabadell a Twitter. Ens podeu seguir també a Instagram o a Facebook, a les nostres xarxes socials. Una abraçada enorme des del control de so del Toni González, que vagi genial el cap de setmana, i recordeu, anem restant dies, eh? El calendari li anem traient fulls, i cada cop està més a prop aquest dia 19 de juliol, aquest partit Sabadell Atlético de Madrid bé, que podreu escoltar íntegrament aquí a Ràdio Sabadell, com sempre, una ràdio que fa costat al Centre d'Esports i que segueix tota l'actualitat d'aquests play-off. El dia 15, el desplaçament dels arlequinats, com dèiem avui durant el programa, amb aquesta trobada d'aficionats arlequinats per acomiadar l'expedició. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.